Radio Estel. Escoltant, sentiràs. Outfit Check amb Inés Farrés.
Sis minuts que ha passat a la una del migdia i, com sabeu, a aquesta hora i cada dimarts volem parlar una mica de moda i no en sap ningú més que Inés Farrés.
Què tal?
Dissenyadora de moda i de...
Moda. Aquí estem,
sí.
aquí estem amb l'escaloret. Molt bé.
Caloreta.
Caloreta. Fa més aquesta hora, així el caminet de, de venir-hi
és... Surs d'aquí, tu, i...
Sota la solana.
I pam!
Sí, sí. I és que aquest dijous comença l'estiu.
Ep!
Ja estem a les portes de l'estiu.
Poca broma, eh?
El Corte Inglés crec que ja és estiu, però que oficialment és el proper dijous que donem inici a l'estiu. I com ho vam dir un dia, doncs aprofitant aquest tema, et porto avui la història d'una peça de roba que d'aquí res començarà a veure's per ahí, que és el banyador. El banyador, el biquini, roba de bany.
Clar, 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 clar.
Roba de bany, ja...
Ui, té història, això, eh?
Escalfeu que sortiu. Estem ja a puntet.
Perquè ara, si he d'anar a buscar el banyador més antic que conec, és el del cos sencer, aquell de ratlles. Però no sé si n'hi havia abans.
Abans n'hi havia el més antic, no tenir-ne. No tenir-ne, que no és banyar-se nu, sinó banyar-se amb roba.
Amb roba, eh?
Llavors, ara farem una miqueta de repàs per veure una miqueta com ha anat evolucionant aquest tema, que és obvi que ha anat evolucionant arrel de la societat. O sigui, ha anat paral·lel les dues coses i així no s'entén una cosa sense entendre l'altra. Llavors, com justament ara et deia, dic, el primer és, doncs, no tenir banyador, sinó una versió simplificada de la roba habitual.
Val.
Clar, però quan va sorgir la necessitat de banyar-se? Perquè al principi, bueno, fa molts anys, no hi havia aquesta moda, aquesta tendència d'anar-se a banyar. I és que va néixer al segle XVIII amb el rei George III d'Anglaterra.
Sí.
És que la traducció és Jordi, llavors el Jordi d'Anglaterra no veia massa solemne.
Clar.
Llavors el rei George va plantejar l'activitat de banyar-se al mar com un acte social. Més per donar una mica... Jo crec que ja s'avorrien i van dir... A veure què podem fer del que tenim.
Sí. Va fer un curif, salir i divertir-os.
I perquè abans la gent només anava a la platja per passejar per la vora. I llavors aquí va ser com una mica el punt d'inici de començar a fer servir més la platja. Ja que la tenim, doncs a fer-la servir més. I és això, doncs la gent es banyava amb una versió simplificada de la seva roba habitual... I fins al segle XIX va ser així.
També et dic que aniria bé, perquè si estem parlant d'Anglaterra...
Home, sí, molta caloreta no feia. I a més, fa uns anys que sense el canvi climàtic tampoc eren uns estius tan calorosos com els que tenim ara. Llavors, al segle XIX sí que va començar a aparèixer una roba diferent a la que es portava com de carrer per banyar-se. I es van començar, per exemple, les dones, per fer un exemple, feien servir conjunts, no era la roba de diari, però bueno, que tampoc s'hi allunyava molt, uns conjunts formats per una camisola de màniga curta amb uns pantalons per sota.
Ai.
I tot això amb barret i mitges. No fos que donés una mica el sol.
Clar.
Perquè, clar, el contacte amb el sol... Bueno, en aquella època, broncejar-se era cosa de classe baixa.
Ah, clar, perquè volia dir que estaves al camp treballant, eh?
Clar, llavors era una cosa de dir, vale, gaudim de la platja i gaudim del mar, però no ens pot tocar gens el sol.
Bona aquesta, eh?
I, de fet, ja veus que amb barret, amb mitges i amb tot llarg, molt el sol no hi tocava.
Clar, 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 clar.
O sigui que era una mica el punt intermig. Els homes, per la seva part, duien com uns conjunts semblants, però de samarreta i pantaló, deixant a la vista només una miqueta els braços i les cames, però sense gaire més. I els vestits sí que, clar, eren... O sigui, els banyadors una mica eren impropis, perquè els que fossin impropis, perdó, podien ser motiu de multa, perquè també algunes platges s'acordonaven segons el sexe dels banyistes.
Ah?
O sigui, aquí corria molt l'aire, cadascú havia de ser una mica a la seva banda.
Cadascú el seu, eh?
De fet, alguna reina, que ara no recordo quina va ser, saps a les típiques, a les platges així com una mica més antigues, que hi ha com unes casetes, bueno, com les casetes de Sitges una mica... No, les casetes del Garraf, perdó, les casetes del Garraf.
Sí, sí, sí.
T'imagines ara com les que són com una persona, diguem, que és com una cabanyeta, que és com una persona?
Sí.
Doncs això va sorgir amb una reina per canviar-se la platja i no fer allà el...
No,
ja estem parlant, que de canviar d'un supervestit a un vestit més lleuger. Però, en tot cas, llavors el que feien és portar aquesta casseta fins a la sorra.
Ui.
Llavors es banyava allà i tenia unes escaletes com per darrere. Era una fusió entre les cassetes aquestes i un carro d'aquests com de Peaky Blinders.
Sí.
Llavors tenia unes escaletes que llavors sortia ja canviada i es banyava. Bueno, em va semblar molt curiós, si més no.
Aquí ja,
ara ja estem a l'altre extrem.
Clar, clar, clar.
És una mica...
Ara ja ni caseta.
Ara ja és una mica... Podeu tapar-vos si voleu, eh?
Si voleu. Clar, exacte.
Doncs això, era una mica... Estava tot bastant vigilat perquè el tema de la moral en aquella època estava molt present. Més tard, a principis del segle XX, sí que amb l'interès una mica per l'esport, es va donar una revolució amb una nedadora professional australiana, que es diu Annette Kellerman, que va fer servir un banyador amb mànigues curtes i pantaló curt, però bueno, a l'altura del genoll, tampoc ens passem, però això li va costar ser arrestada per la policia a Boston, perquè va ser considerat un escàndol que atemptava justament contra la moral.
Segle XX,
I estem parlant això, màniga curta i pantaló
aquí,
curt.
Ja,
Però sí que va suposar un punt d'inflexió perquè moltes persones doncs, deixessin a poc a poc de fer servir mitges, que els banyadors es tornessin una miqueta més ajustats, més curts... Però bueno, tot això tapant una mica. Estem parlant això que va ser fa res, perquè fins als anys 20 molts mandats imposats per la societat no es van començar a enderrocar i va donar pas a la liberació femenina. Llavors, en aquest punt, que ja era una miqueta més boig, diguem, els bojos anys 20, va ser quan va sorgir el primer, entre cometes, banyador femení modern.
Espera't, has dit banyador?
Sí.
Però no biquini,
El biquini azul és que encara no m'ha arribat, home, estem al banyador.
Fora, ja arribarem al biquini.
Us heu avançat.
Ja arribarem al biquini.
Però hem fet un petit spoiler d'on arribarem.
Arribarem.
Però no, és que encara estem al banyador, encara hi ha tela.
Encara, en plan medieval, encara.
Encara tenim tela.
Val.
I va sorgir el primer una mica semblant, però que estava composat d'una sola peça, on l'escot era una miqueta més ampli, tenia tirants en comptes de màniga i ja només cobria la meitat de la cuixa.
Ep.
O sigui, anem pujant una miqueta... Anem ensenyant carn. Sí que és veritat que això últim va fer que els policies encarregats de vigilar les costes fossin els encarregats també de mesurar al llarg del banyador de les dones.
No ho puc creure.
Sí, aquí, igual que quan s'ensenyaven els turmells, que també es mesurava...
Cinta mètrica.
No podia ser més curt que 15 centímetres per sobre del genoll. No és ni un pam.
Clar.
Estem parlant gairebé genoll.
Sí, tampoc gaire...
Però, clar, és veritat que com bronzejar-se havia deixat de ser una cosa ja només de classes socials baixes, tothom volia deixar més cosa al descobert per prendre el sol.
Ara sí,
Llavors ara ja teníem una mica el desig per una banda, però la imposició una mica de les lleis per una altra. Que, tot i això, els nous banyadors, que aquí estem parlant ja com una cosa supermoderna, però estaven confeccionats amb teixit de llana.
Com?
I, clar, un cop mullats podien arribar a pesar 3 quilos.
Clar, tu diràs.
Clar, perquè era l'únic teixit elàstic. Que es coneixia fins a l'època. Llavors estaven fets amb llana i, clar, quan allò es mullava, guanyaves 4 talles. I tampoc era gaire còmode. Però, bueno, ja tenim una miqueta els avenços. Hi ha molts passos fins a arribar al que coneixem ara. Els homes, per la seva part, ara estàvem parlant de dones, doncs els homes, clar, les seves modificacions no han patit tants canvis. I llavors, en aquesta època, als anys 20, ja es banyava amb una espècie com de bodys, que tenien una miqueta de mànigues i eren curts. De fet, que no feien servir pantalons. O sigui, era una mica una peça sencera, però ja no eren dues ni pantalons. I sí que va ser una miqueta més tard, al 1935, aproximadament, quan va ser al revés, en comptes de tenir tota la tela dalt, va passar a ser baix i es va començar a vendre com el primer short de bany per homes que podien banyar-se des d'aquell moment sense samarreta, ja ensenyant pectorals.
Compte aquí.
I estem a lo loco. I els que no s'atrevien a tant, doncs que continuaven fent servir samarreta per sobre i ja està. Llavors, el camp femení, que, com dèiem, ha patit més evolució, durant els anys 30 va aparèixer la primera silueta similar al banyador actual. Una miqueta més semblant. Continuem amb una peça. Es va retallar el pantaló gairebé fins a l'anagonal, o sigui, ja tenim una miqueta la forma més semblant, i van augmentar els escots.
Val.
La clau d'aquesta evolució, a diferència dels que parlàvem abans, va ser l'arribada d'aquests primers, tot i que una mica rudimentaris, teixits elàstics.
Val.
Ja sense fer servir llana, que permetien que aquestes peces es cenyissin al cos. I un teixit, per exemple, aquests elàstics, era el làstex, que era una barreja de goma i cotó, que passava menys, s'assecava més ràpid i comprimia millor el cos, perquè tot es quedés una mica més al seu lloc. Llavors, ja clar, deixant de banda les llanes, jo crec que això va ser comodíssim, l'evolució comodíssima. Llavors, a partir d'aquest punt, sí que trobem el que serien els dos precursors del biquini ja, com el coneixem avui dia. O sigui, hem anat una mica escurçant tela, tenim una única peça, però ara falta dividir-les en dos per donar pas del banyador al biquini. Llavors, aquesta peça tindria com una mica dos pares que han contribuït a donar-li l'aparença que avui coneixem, perquè se li atribueix més a un, però l'altre té... Bueno, una miqueta... Ara, cadascú que prengui les seves decisions. El primer tenim a Jacques Haim, que a finals dels anys 30 va crear el model Atom, que era un banyador de dos peces, ja format per un sostenidor i unes calces altes, però semblants a un short. No era com a tal una calça, sinó que era una mica més com un pantalonet. I que tapava el melic, o sigui, tapava la panxa. Sí que és veritat que per ser en aquell moment va ser revolucionari i va espantar els més recatats, però sí que va donar un petit ial de alliberació i ja va marcar una miqueta el camí per on s'havia d'anar. El va dir Atom, perquè fins aleshores era el més petit del món, i ara estem parlant que seria dels models que a vegades es continuen portant de superalts, molta tela, però clar, en aquell moment allò era el més petit. Però va ser el punt de partida perquè el 1946, o sigui, és que fa realment dos dies, Louis Reard va crear el biquini que avui tots coneixem, que eren quatre triangles de roba connectats amb tires. Ara sí.
Has dit el biquini, eh?
També seria el biquini d'Eva Maria, quan se fue buscando el sol a la playa. Sembla com el joc de furor, no? De trobar
de ratlles.
Cançons en biquini.
Sí, sí, sí.
Doncs aquí ja va ser la creació del biquini. Els quatre triangles de roba connectats amb tires, que a diferència del seu predecessor, aquí sí que deixava el melic a l'aire. Ja era com totalment el més semblant al que coneixem ara. Reard, que era enginyer mecànic, però estava al càrrec de la seva, de l'empresa de llançaria que tenia la seva mare, va idear aquesta creació després d'unes vacances a Saint-Tropez, on es va adonar que les dones, clar, volien bronzejar-se, però les formes dels banyadors de l'època doncs no afavorien per ensenyar el cos. Devien quedar unes marques. També és veritat que els vestits i llavors tampoc eren massa escotats com per necessitar-ho, però ja va veure allà com un punt de... una cosa que faltava. Llavors, la creació, en aquest cas, van rebre el nom de biquini, en honor, això és una mica curiós de l'època, en honor a una illa de l'Oceà Pacífic, que era en aquell moment s'estaven realitzant detonacions d'una bomba nuclear. Llavors, com va dir, el propi creador va dir que aquesta peça seria explosiva, doncs va dir, doncs li posem biquini, que segurament anirà lligat. I aquí s'ha quedat com a biquini, o sigui...
Saps que precisament el biquini, l'altre biquini, eh?
El de menjar?
El mixto que demanem per Espanya, diguem-ne. Es diu biquini per això.
També per la...
Per les illes.
Pues mira.
Hi ha molt poca gent que ho sap. De fet, el biquini a Barcelona el va popularitzar la sala biquini, que s'escrivia amb K, perquè venia d'aquestes illes.
I la sala biquini també és per les illes?
Sí. I el sandwich que feien... Tu t'has fixat que el biquini no es talla mai en horitzontal.
Vertical, sí.
O en vertical, vaja. Es talla en diagonal. I et queden dos triangles. Doncs és per aquestes illes, perquè tenien forma de triangle.
Doncs mira, també els biquinis eren quatre triangles, sí. I que es tanca el cercle.
Sí, sí.
Si posar-te un biquini a les illes biquini...
Mentre menges un biquini, exacte. Què més vols?
Després de tornar a la sala biquini.
Ja jo a les illes biquini no sé si aniria, després de les proves nuclears.
Home.
Però vaja.
Crec que tampoc estan massa a prop com per que et quedi així de pas, no? Una mica per muntar aquest viatge, millor marxem a un altre lloc.
Ara.
I deia, justament, això d'explosiu, pues, va ser un invent tan explosiu que es diu que les models de l'època es van negar a lluir-ho a passarel·la.
Ui!
Perquè, clar, consideraven que era una falta de respecte a la moral i ningú no es va atrevir. Llavors, l'encarregada de presentar-ho en societat va ser Micheline Bernardini, que era... O sigui, en alguns llocs la parlen com a ballarina exòtica, en altres llocs directament li diuen la nudista parisina.
Pam.
O sigui que ja, si barregeu tots conceptes, ja veieu una mica quin tipus de ballarina parlem.
Sí.
Sense... I va ser l'única disposada a posar amb aquesta peça pels mitjans, llavors és la primera dona que realment el va lluir en públic i que el va donar a conèixer. I tot i que el biquini va aparèixer el 1946, clar... poc a poc, si estem parlant, no, de que només una dona el va voler portar, clar, no va ser socialment acceptat fins a la dècada dels 60, quan els canvis socials i la revolució juvenil i femenina ja van fer que aquesta peça fos vista d'una altra manera. Uh-huh. En aquella època, precisament, lluir un biquini era símbol de llibertat, d'oposició als mandats, o sigui que al final és una mica el que venim veient, no, de la història, pues que portar el pantalonet una mica més curt ja és una, com un acte de rebel·lia, sí. Doncs aquí ja portar biquini era lo más. I com a revolució encara, en aquella època, de fet, va ser amb l'alliberació del cos de la dona quan es va començar a acceptar també el topless. Uh-huh. Als anys 60, així, una mica previs als 70 i una mica a la revolució juvenil. I, clar, no només quan ja es va començar com a incloure la societat, no es va fer servir només per ser un element revolucionari, sinó també pels avenços tèxtils, que, clar, també van influir a que fos realment una peça molt còmoda per a la platja. Perquè potser no...
Ja no era allò de llana, diguem-ne, eh?
Clar, clar, ja no pesa 3 quilos quan te'l poses. Va aparèixer el nylon, la licra, que va fer que els banyadors fossin molt més còmodos, s'enganxessin al cos com una segona pell, i, clar, per nada, doncs això era molt més viable, i vulgui revolucionar-te o no, és que és inevitable que allò és molt més còmode. Uh-huh. I llavors, tornant a la part masculina, el que hem deixat una mica de banda, també en aquella època, ja estem als 60-70, sí. El banyador va tendir a escurçar-se, i en aquella època també de revolució, fer servir també colors més llampants, estampats psicodèlics, i va ser quan va néixer el banyador Sleep.
Ah.
El Turbo, que li diríem, no?
També, fixa't.
Que també va ser, seguint la ideologia de liberació sexual predominant en aquells anys, i també molt influït pels esportistes i precisament els nedadors olímpics, ja. Que eren els banyadors que feien servir. Llavors es van posar també molt de moda en aquella època. O sigui que tot té allà la seva, el seu què. Els anys daurats del banyador, però, van ser les dècades dels 80 i 90, de la mà del culte al cos, la publicitat... Clar, això va fer que envaís a totes les dones, sobretot dones, perquè són una mica les més sensibles també a rebre aquest tipus d'informació, que es va començar a promoure, doncs, molts estereotips, promovent una figura atlètica, fomentant el que es diu l'operació bikini, que precisament no és menjar-se el sàndwich,
clar.
Sinó justament no menjar-se.
Sí, 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 sí.
I clar, aquests cossos modèlics amb les top models dels 90, que també, doncs, va fer una mica de mella a la societat, que encara avui dia ens anem recuperant, però queda molt per recórrer, o sigui que encara... Actualment al mercat i a les platges, doncs, podem trobar tot tipus de vestits de bany. De fet, com comentàvem abans, no, els que es van posar fa poc de moda, que eren els de calça alta, són els que estem dient que era el primer model superinnovador.
I ara està, tot torna, eh?
Ara està com super de moda. O sigui, quan ens van començar a posar de moda les calces altes...
Una passada.
Tothom les portava, o sigui, al final tot va canviant.
L'altre dia em va donar per mirar pantalons... No per mi, i no en una tenda, vull dir, pels pantalons que duia la gent al carrer, perquè vaig veure que amb molta jovenalla comença a portar, de nou, pantalons d'aquells de campana, que en dèiem, o de pata d'elefante.
Sí.
He vist que ha tornat, això.
No, s'estan posant molt de moda. O sigui, va tenir una època molt puntera, els pitillos,
sí.
Que tothom s'anava embotint bé els pantalons, i ara s'ha passat més als amples, no sé si durarà molt, durarà poc, es tornarà, però ara està una mica el que, com tot torna, tot es pot portar, i de fet fa això, no?, que puguis anar a la platja amb el banyador que millor et senti, que més t'agradi, que millor, més còmode et sigui, i que tot estigui com ben vist, o sigui que també això és important. I que també hi hagi lloc per tot, per tothom, per tots els cossos. I clar, és important entendre, ara que ho dèiem, no?, que tot i que ha sigut un repàs molt ràpid per la història del banyador, ha anat molt de la mà amb els canvis socials,
sí.
I que han hagut de passar molts anys i molts canvis perquè avui dia, doncs, això, puguem fer servir el model que vulguem.
Un segle.
I que, és que ha sigut, en realitat, molt poc temps per tants canvis.
O sigui, clar.
És des de fa 4 dies, el biquini. Però mira, al final hem arribat a que tothom es posi el que més li agradi.
Està molt bé, això.
Sigui slip, sigui pantaló, sigui triquini o el que sigui. Clar, que hem fet un repàs molt per sobre, però hi ha models per donar i vendre. M'he dit.
Hi ha passarel·les dedicades al món del banyador?
Sí, o sigui, no són super... O sigui, no són tan conegudes, potser, o tan de renom com una d'alta costura, però, per exemple, temes de llocs de costa, Eivissa i tal, sé que s'organitzen moltes.
Sí, eh?
Per exemple, el dissenyador Andrés Sardà era de roba de bany, TCN, o sigui, són marques molt punteres de roba de bany que sí que es fa una mica el seu mundillo, les passarel·les. No tan a l'abast de tothom i no tan conegudes, potser, però n'hi ha allà al mercat. És un mercat, al final, propi, o sigui que té el seu renom, també.
Ja que parlàvem dels pantalons, transportant-ho al món del banyador, també he vist que molts homes que estaven acostumats a portar el pantalonet, mm-hmm. no? Aquell fins al genoll, hi havia el típic mode skater, que em portava inclús una mica més baix.
Sí, el surfer una mica
no?
més...
El surfer
sí.
aquest. I he vist que darrerament s'està posant molt de moda també l'eslip. Ha tornat l'eslip.
Doncs mira, aquí és que hi ha gent per tothom. I tipus, també tipus boxer, o sigui,
no
hi ha gent per tots els gustos. La moda, justament, ja sabem que gustos colors, pues, fer formes més encara. Igual que les dones, que hi ha qui porta banyador, hi ha qui porta biquini o el que sigui.
Missatge institucional. Homes de Catalunya, no feu el marrano i no us poseu els calçotets sota el banyador.
Justament l'altre dia ho llegia, que deien madures quan
no entens que era... És molt marrano, això.
Jo és que mai ho he entès, mai ho he entès. No ho concebo, llavors, bueno, no sé quina explicació té ni quin raó, però el d'ensenyar el Calvin Klein, doncs, home, no cal.
No cal.
No cal, sobretot ja portes un banyador, no...
Feu el favor.
No cal més.
Ferrés.
Bon missatge institucional.
Exacte. No, és que és una cosa que em molesta.
No, és que jo és una cosa que no entenc, bàsicament, llavors.
Jo sí m'estic banyant allà amb saps? Sigues net, una mica.
Bueno, tot per ells.
Ferrés, la setmana que ve, què?
Ja parlarem, a veure... Ah, no, justament, la setmana que ve t'he de dir... No, ja parlarem, sí, perquè ho acabo de parlar amb l'Albert.
Ah.
No hi seré dimarts.
Ah?
Ja veurem quin dia vinc.
Val.
Serà sorpresa.
Farem canvi, eh?
Serà sorpresa, sí. Cosetes de feina, que el deber me llama.
És que sempre ens porta sorpreses.
És que és perquè no us confieu, per estar sempre allà actius fins l'últim dia.
Inés, gràcies, que vagi molt bé.
Fins la setmana que ve.
Gràcies.
Ràdio Estel. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
Estances temporals Domus Vi per a persones grans. La tranquil·litat de saber que el teu familiar està ben atès i, a més, realitza activitats terapèutiques i d'oci mentre fa noves amistats. Més informació a domusvi.es. Quan necessites ser cuidat, Domus Vi és al teu costat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:15 del vespre. De diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:15 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Dos quarts de dues de la tarda. Atenció, perquè tenim supersorteig a Ràdio Estel, de la mà de la Menorquina i a través de la caravana. Albert Feixas, què tal? Bon dia.
Bon dia, Joan. I per què tenim sorteig? Doncs perquè ens encanten les novetats de la Menorquina per aquest any 2024. I han creat un munt de gelats amb matèries primeres nacionals i amb ingredients molt nostres per aquest estiu. I el resultat no podria tenir més bon gust.
Tu diràs.
Atenció, sortegem dues neveres Polar Box plenes de gelats.
Dues, eh?
Són dues, dues neveres.
Quina barbaritat.
Dues neveres d'estil
no
retro.
No són tres, no són una...
No són quatre, són sinó dues.
Dues. És el millor número que existeix.
Exacte, perquè és part.
Dues neveres retro que t'encantaran, perfectes per portar a la platja o d'excursió i amb els següents gelats a dins. Atenció.
A veure. Ai.
Dos bombon Kikos amb blat de moro d'Aragó. Dos bombon caramelo amb sal d'Eivissa. Dos bombon amb ametlla de Tarragona. I amb ametlles de Mallorca. Dos barretes vainilla caramel. Dos almendrados. I dos truficonos.
Escolta, visca la Menorquina.
Jo m'he lesionat.
I pels més petits també hi trobareu gelats.
No ho puc creure.
Sí, també? Amb els més petits de la casa. Dos polomenta menta del Mediterrani. Dos xocogol. I dos estic Danonino.
Aquests són els millors.
Ai, el Danonino.
El Danonino els encanta, eh?
Els encanta.
Però és que... no deixis escapar aquesta oportunitat del sorteig de les dues neveres Polar Box que us regala la Menorquina, tota plena de gelats amb nous sabors molt nostres. Només heu d'enviar un WhatsApp al 663-99-30-62 amb el text La Menorquina. WhatsApp 663-99-30-62 amb el text La Menorquina, indicant el vostre nom i cognom, i ens expliqueu a on portareu aquesta meravellosa nevera d'estil retro. A la platja o a la muntanya. Així de fàcil, amb la Menorquina.
Això és la Menorquina, això és Xocogol!
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, pregària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Filosofia Millennial, el podcast de Ràdio Estel que et deixarà cau.
La filosofia és bàsicament un todos contra todos, no? Aquí tothom es fot de pinyos i llavors si esculls un estàs contra els altres.
Filosofia aplicada al present amb Leo Espluga.
Queda molt bé defensar la filosofia sense implicar-s'hi.
Filosofia Millennial, un podcast de Ràdio Estel. Troba la radioestel.cat i a la nostra app.
Cap de les dues opcions crec que són satisfactòries.
No li feu cas, sí que ho són. Filosofia Millennial, un podcast molt satisfactori amb Leo Espluga.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Girocleta, amb Olma Giró.
Compte enrere, part final del programa, més o menys... bueno, 4 minuts i mig que passen de dos quarts de dues de la tarda. I és moment d'anar lluny d'aquí, rodant, encara que sigui metafòricament, de la mà d'Olma Giró. Olma Giró, bona vesprada.
Molt bona vesprada. Com estem?
És el teu moment. Tu agafes ara les regnes de la Girocleta i la Judit i jo anem darrere amb un, com un sidecar.
Clar, sempre seguint. Aquí estem.
I et seguim.
Avui molt il·lusionats, eh? Sé que us encanta el tema. Ja en vam parlar ahir, però avui hi tornem, perquè val la pena.
Ja vam parlar ahir.
Però no ve pel mateix. Val molt la pena parlar de Sant Joan, senyors.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu-me a xampar.
Però avui parlem de Sant Joan, evidentment, sí. I ens centrem en els petards. Perquè a qui no li agrada llançar un coet o veure els petards, veure els coets explotar al cel? A veure, per gustos colors, evidentment, Rafa, per la teva cara crec que no t'agrada gaire.
Ho respecto, no ho comparteixo.
Però bé, doncs que sàpigues que ja queden molts pocs dies, menys una setmana, compte enrere engegat per la revetlla de Sant Joan.
Ho sé, ho sé.
Forces, energies, ànims, entusiasme i aquestes coses.
Sí, sí.
Això sí, l'única cosa bona és que diuen que és la nit més curta de l'any, és a dir, que no estarà tan llarga com les altres, per tant, potser...
Això és una cosa positiva per tu?
Home, per tu ha de ser, si no t'agrada la revetlla de Sant Joan i és la nit més curta de l'any, teòricament dura menys que les altres.
Jo tinc calculat que més o menys cap a les 3 del matí la gent ja es farta.
Depèn també, sí.
Se li ha acabat el pressupost, ja s'han gastat els 200 euros que s'han de gastar en petards, sí. I vinga.
Depèn de molts.
No, que sí. Hi ha gent que porta estalviant tot l'any per comprar-se petards, eh?
Ja, ja. Doncs la veritat és que sí. Però, com dèiem, és una nit, la revetlla de Sant, sí, Joan, una nit molt desitjada per molta gent, però no per tothom. Sempre hi ha... O sigui, d'un tema sempre hi ha la doble cara. I avui ens fixem en l'altra cara de la moneda, perquè si ens centrem, per exemple, en els animals, que ahir parlàvem de lo malament que s'ho passen tant els gats com els gossos, un veterinari ens donava consells, doncs, per com intentar gestionar la nit de Sant Joan,
Pablo,
el veterinari de la meva gata, bàsicament. Però no només els animals, sinó també altres col·lectius vulnerables, com per exemple persones amb autisme o persones amb trastorns de processament sensorial o les que pateixen hiperacústica o inclús els nens o les persones grans. Molts d'ells no s'ho passen gens bé a nits com les nits de Sant Joan, en les que doncs, els petards t'espanten, t'estressen, no t'esperes que ara petin i peten tota la nit, i això doncs, pot ser molt, molt agobiant i molt angoixant. Què passa? Que aquí és on entra en joc, prepareu-vos, atenció, una empresa pirotècnia que es diu La Traca. No sé si us sona.
La Traca.
El nom és superoriginal i va molt
en
la línia.
La Traca sí que em sona.
Molt ben triat.
Doncs sí. Doncs La Traca és una empresa que doncs, fabrica i fa i ven petards convencionals, perquè ens entenguem tots, petards de tota la vida, que els hem vist sempre, però que des de l'any passat va decidir i va apostar per un altre tipus de petards, prenent consciència, precisament, que hi ha col·lectius o animals que no s'ho passen gaire bé aquesta nit de Sant Joan, va dir, sabeu què? Farem els primers petards de tota Espanya silenciosos, o de baixa sonoritat, digue-li com vulguis.
Silenciosos o de baixa sonoritat?
Entenc, ara descobrirem tots aquests detalls, però que són petards que juguen molt amb la llum, ja que no poden jugar amb el so, no? Perquè a vegades és un... com més peta, millor, no? Doncs també la llum és un factor clau, la llum que fa un petard o un coet al cel. Llavors entenc que juguen molt amb això. També tinc moltes ganes de descobrir això de baixa sonoritat, què vol dir exactament, perquè, clar, el barem pot ser molt relatiu. Però, mira, ara, com que no en tinc ni idea, el qui segur que en té idea és en Pol Moya, de l'empresa La Traca, que aquesta hora ens està escoltant. Pol, molt bona tarda.
Molt bona tarda a tots i totes.
En primer de tot, gràcies per acompanyar-nos. Suposo, a veure, avui som 18, la nit de la revetlla és el 23. Ja deu estar també compte enrere i no deveu parar de treballar i de vendre petards, no, ja?
Sí, ara hi ha moltíssima feina, però estem tots molt il·lusionats perquè tenim moltes ganes de que arribi la nit de Sant Joan, però sí que és cert que hi ha moltíssima feina.
Anoteu més feina que altres anys o segueixen en la línia? La gent s'espera a última hora, potser, comprar petards, no sé com funciona.
Bé, segueix, és la línia d'altres anys, però sí que és cert que a última hora normalment és quan s'acumula tota la feina, però sí que segueix aquesta línia d'altres anys. Sí.
Doncs, a veure, ara comentàvem una mica aquests petards que veneu de baixa sonoritat. Vosaltres els vau posar a la venda per primer cop l'any passat, si no recordo malament, i era el primer cop que una botiga venia aquest tipus de petard a tota Espanya, o sigui que sou uns pioners pirotècnics en aquest cas. Quina rebuda van tenir l'any passat? Com va anar tot plegat?
Doncs mira, l'any passat... T'he de corregir una cosa. Fa dos anys obrir la primera caseta de la història. La vam obrir a Terrassa, la caseta de baixa sonoritat, que només tenia productes de baixa sonoritat. I l'any passat va ser quan vam obrir la primera caseta a Barcelona de la història, només amb productes de baixa sonoritat.
Saps què passa,
ja fa
Pol?
Dos anys que ens portem.
Que tot el que passa fora de Barcelona no ens interessa. Aquí només ens fixem en el que passa a la capital. No, és broma, és broma. Poca broma, que m'ho he apuntat, que fa dos anys vau... A més, vau escollir Terrassa. Per què Terrassa com a primera ubicació?
Bé, vam apostar perquè al final se'ns va donar aquesta oportunitat i vam veure que, bueno, era una bona oportunitat, una bona localització per introduir aquests productes, va tenir una rebuda increïble i vam dir, doncs mira, anem a apostar fort i anem a Barcelona, que va ser l'any passat, mm? I aquest any ha sigut Sabadell, que hem obert també la primera caseta de la història a Sabadell, no només de petards, mai s'havia obert una caseta de petards a Sabadell, l'heu obert nosaltres i també és només amb productes de baixa sonoritat.
Mai s'havia obert una caseta de petards a Sabadell?
Mai, sí, sempre, és increïble, molt. Però mai s'havia obert.
Mira, no ho haguéssim mai. O sigui que aquest any, petards de baixa sonoritat dels que veneu, els podem trobar tant a Terrassa com a Barcelona com a Sabadell.
I tenim 9 punts de venda només amb productes que venguin només productes de baixa sonoritat. Però nosaltres tenim més de 190 punts de venda per tota Catalunya que també venen aquests productes d'aquesta gamma de baixa sonoritat.
Val. Llavors, Pol, també necessito que ens aclareixis... Sí. El concepte de baixa sonoritat, què vol dir? Perquè ho dèiem, és molt relatiu, això de baixa sonoritat. Exactament amb decibels i perquè ens entenguem tot, com peten aquests petards?
Doncs mira, és molt senzill. Baixa sonoritat és tot aquell producte que, respectant sempre la distància de seguretat, com bé sabreu, els productes de pirotècnia, quan els encens has de tenir una distància de seguretat, respectant aquesta distància de seguretat, faran 80 o menys decibels. Que això, perquè ens entenguem, equival al soroll d'un secador de cabell.
Ah, d'acord,
molt bé.
Un secador de cabell, però ara perdó pel matís, perquè és important, perquè jo que m'aixeco aviat els matins i no vull despertar els veïns, canvia molt si el poses en mode lent, diem-ne, en el primer o en el tercer, o sigui, la diferència és bestial, perquè ens entenguem, què seria, un secador mode lent o mode ràpid?
Diguem-ne, mode normal.
Mode al mig. Si hi ha tres marxes, la segona, no?
No l'emboriquis.
Sí.
No, perquè ens en fem una idea, al final.
El normal.
Els petards poden petar de moltes maneres. Val, llavors, teniu, veneu, petards de baixa sonoritat, perquè ens en fem una idea, que fan el so d'un secador a velocitat normal. D'acord.
Els que més són, els que més sonen, també et dic. Els que més sonen, però la gran majoria de baixa sonoritat pràcticament no fan res de soroll. O sigui, és a dir, ara n'estic anant els que més rossen els 80 decibels, però la majoria no arriben ni de lluny.
Val, perquè un petard normal, un coet d'aquells que petin fort, del que la gent que li agrada la traca dius, vinga, va, avui aquest, a quants decibels pot arribar?
Sí que és cert que depèn molt de la càrrega pirotècnica que tingui el coet, però pot arribar a 150 decibels, per exemple, aproximadament.
És gairebé la meitat.
I una de les novetats que ja vam treure l'any passat i aquest any també la tenim, i a la gent li agrada molt, és que també tenim coets de baixa sonoritat, que és una que sorprèn molt, però nosaltres a Traca els tenim.
Uau, coets que no fan soroll. O sigui, els tires i no fan soroll gairebé.
Exacte. És a dir, hem canviat el compost químic del que seria la pólvora, de tal manera que quan arriba a dalt, en comptes de fer una explosió per fer la palmera, fa un altre tipus d'efecte, que també fa una palmera diferent, però més amb espurnes, etc. No fa una explosió tan gran a dalt.
I Pol,
a més de dir que estan tot fet sense plàstics, aquest producte també és sostenible, és un producte sostenible.
O sigui, ho teniu tot, aquests petards són perfectes.
Heu pensat en tot, sou de Traca, Pol.
Són de Traca.
Escolta una cosa, clar, però aquests coets arriben a dalt i fan aquesta explosió diferent, molt més silenciosa, però el so típic de coet quan puja, que és com un zoom... Mira, m'ajuda.
No, això és quan peta, Judit. Quan
estava seguint el teu piu.
Bueno, el piu aquell que ens han fet aquí de manera molt cutre i molt xunga, Judit i Olma, sí que el fa, no?
No, aquest so també és un so que és provocat, eh? No tots els sons, tots els coets, per tant, tenen aquest so. Poden pujar sense fer aquest xiulet que vosaltres dieu. En aquest cas, els coets de baixa sonoritat tampoc fan aquest xiulet per pujar.
O sigui, que m'estàs dient que aquests coets, aquest soroll típic de quan puja, és
provocat.
Es pot treure?
Sí, es podria treure. Sí que potser fa una mica de soroll al agafar l'impuls, però no fa aquest xiulet que vosaltres comenteu.
Ostres, Pol, de debò, que hem de parlar més cops amb tu, perquè avui hem descobert que a Sabadell fins al moment no hi havia cap caseta de petards, que els coets no tots quan pugen fan piu, sinó que és provocat. Hem descobrint tot un món. I escolta, d'aquests petards de baixa sonoritat que ara comentàvem, de quins tipus veneu? Perquè, clar, potser la gent es pensa que són bengales o que... Quins petards teniu disponibles?
Bueno, de baixa sonoritat tenim, per exemple, aquests coets que hem comentat, després també tenim les bengales també serien, evidentment, de baixa sonoritat, perquè hi és un producte, les bengales de baixa sonoritat, que és el que comentem, no arriben als 80 decibels ni de lluny, no, gairebé no fan ni soroll, les bengales. No. També podrien ser les bombetes, per exemple.
Espera, no, parem màquines. Bombetes, Pol. Bombetes són les sabetes?
Exacte, sí.
Doncs digue-li sabetes, que aquí tothom em diu sabetes.
Total, però que li digui com vulgui, l'expert és ell, eh?
No, abans hem quedat que a Barcelona es deia bombetes, no?
Sí, qui li diu bombetes?
Sabetes a Girona. Bombetes aquí a Barcelona.
T'he de dir que nosaltres tenim dos tipus diferents de, de bombetes i sabetes. Una es diu bombeta i sabetes.
Ah, són diferents?
Ah, són diferents?
No, bueno, és el mateix, però bueno, el producte, el hem ficat un nom diferent, ja un hem ficat bombetes.
Val. O sigui, però ens entenem tots, diguem, tant sabetes com bombetes. Sí. Són la, el típic petard, no sé si se li pot dir petard, no? Que té una mica de càrrega pirotècnia, que el tires al terra i fa pip. I
Pol, i perdona que et digui, o sigui, el soroll està reduït, que això és fantàstic, i no, no sé com es fa, però bueno, ho heu aconseguit. Però cremar crema igual, tu has d'encendre el petard i apartar-te, no? Igual.
Clar, sí, això sí, perquè al final té una metxa que has d'anar amb compte de no cremar-te i l'has d'encendre amb compte i t'has d'allunyar amb la distància de seguretat. Sempre el que expliquem és que s'han de respectar les mesures de seguretat, això és molt important. Sí, sí, i et podries cremar amb la metxa sense obrir.
No, és important perquè com fa menys soroll la gent pot confiar-se, no?, una mica, ja no impacta tant per d'aquesta manera.
S'hauria d'anar amb compte igual amb aquest aspecte.
Sí, sempre hem de prendre mesures de seguretat, Rafael, encara que sonin o no sonin. En Rafa m'ha tallat, Pol, m'estaves fent el llistat de petards de baixa sonoritat que a mi m'interessa molt. A veure, continuem. La bengala, el coet que ens comentaves, la sabeta o com
diríeu? Fons, també, per exemple. També tenim fons molt xules que no fan pràcticament soroll, per exemple. Sí. Després també tenim un lot que agrada moltíssim, que és el lot Revella Sant Joan, que és un lot, que és un mix de productes, exactament el mateix, tots de baixa sonoritat, també seria un altre exemple.
Ah, o sigui, ja pots comprar directament el lot.
Exacte, sí. És un lot que és un lot infantil on inclou pues, això, bombetes, sabedes, etcètera, i diferents productes que fan efectes també algun volant i que són de baixa sonoritat, sí.
Escolta, Pol, suposo que sí, però també deu ser molt bonic el ser la primera empresa que veneu petards doncs, de baixa sonoritat i que respecten tant animals com col·lectius vulnerables. Suposo que hi ha persones no, que s'han adreçat a alguna de les vostres casetes i us han dit gràcies a vosaltres i a aquests petards doncs, he gaudit de Sant Joan, de la Revetlla de Sant Joan per primera vegada, no?
Sí, la veritat és que sí, que tots els anys, per exemple, aquest any també hem col·laborat amb gent amb autisme perquè promogui una mica aquests tipus de productes i moltíssima gent ens ho ha agraït. Sí que és cert que encara hi ha gent que no els coneix, per això crec que és important difondre que ja existeix aquesta alternativa. Llavors, bueno, també fem aquesta feina d'explicar-los que existeix una alternativa, que han d'apostar per ella, etc. Però moltíssima gent que la coneix ens ho ha agraït moltíssim. Sí.
No, doncs, Pol, moltíssimes gràcies per explicar-nos avui aquí a la caravana aquesta proposta, aquesta alternativa als petards de tota la vida convencionals, que aquestes coses existeixen i, per sort, jo ja me'ls he apuntat tot, ja tinc el kit pensat que us vindré a buscar per aquesta revetlla, que a mi no sóc molt fan dels petards, perfecte. I que n'hi hagin que no petin gaire i que siguin respectuosos, s'agraeix moltíssim. Pol Moya, de l'empresa La Traca. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. I bona revetlla, què diuen?
Igualment, feliç Sant Joan, bona revetlla.
Adeu.
La nit de Sant Joan és nit d'alegria. Torneu-me xampant, torneu-me xampant, que la nit de Sant Joan és nit d'alegria.
Feu arribar el bombet, un cuba libre i més xampant.
És aquest so? Doncs Joan ens ha dit que és fictici.
Ho sabies tu, això, Joan?
Quin so és?
Aquest.
El que ens ha dit en Pol, el pi.
Que no és natural, que el posen allà perquè faci l'efecte.
Clar, obvi.
Ah, tu ho sabies? Jo crec que no és tan evident, eh?
Jo pensava que era una cosa que tallava l'aire, de tal manera.
Sí, jo també. No, aquí ens ho hem pensat tots, la Judit.
Jo també ho pensava.
Però no són supersònics.
Que no, jo sóc en aquest sentit molt impressionable.
No, tu no, ens hem quedat els tres de claredat.
Aquest soroll també és dels correfocs. Quan encenen els correfocs també se sent aquest soroll.
Però el posen.
Hemos sido engañados.
Jo no ho sabia, això.
Jo no,
sido engañados.
A mi m'han tret la il·lusió ja de tot. No la tenia, però imagina't.
Estava molt interessant, tot plegat.
No, que sí. El Pol, fantàstic, eh?
Sí.
El Pol, molt bé. Escolteu una cosa, ara passem al... Bueno, anem al Bona Vesprada, que tenim 10 minutets i farem una cosa diferent una mica avui. Tira't, José, tira't. Tira't.
Bona Vesprada, amb Rafa Sanahuja.
És que, bueno, ara us explico, però estic impactant amb una notícia, jo no sé si s'ha donat als butlletins, perquè no he tingut ocasió d'escoltar-los tots, i no sé si us ha arribat, però atenció, perquè Colacao...
Sí.
Sí,
ha comprat el 50% de cacaolat.
Sí.
O sigui, és que és una barreja
Et peta el cap.
És una barreja que, que dona molt, molt que pensar. Colacao compra el 50% de cacao lat, el titular és aquest, i crea el major grup de batuts d'Espanya.
Perdoneu, wow. Colacao i cacao lat, quina és l'empresa catalana?
La cacao lat.
Cacao lat és,
és la catalana.
Cacao...
Ah!
Sí.
La que va néixer en un bar d'aquí...
Cacao lat és la catalana, a una granja d'aquí a Barcelona.
Sí, exacte.
Cacao lat catalana.
Cacao lat.
Colacao espanyola.
Llavors... Que fa poc vam descobrir que hi havia un gelat de cacao lat, crec que era boníssim.
Gelat de cacao lat, sí.
Gelat de cacao lat increïble.
Jo crec que és de la menorquina, mira el que et dic, eh?
Ah, mira, segur. Fixa't.
Em sembla que sí.
Ah, és de la granja Viader, cacao lat, és veritat. Sí, cacao moltes gràcies, sempre Viader, aquests apunts... tècnics.
Diguem no que heu anat a prendre xocolata a la Granja Viader.
No.
No,
no heu anat mai a la Granja Viader?
Jo sí que
la millor nata de Catalunya?
No, sí. Boníssim.
S'ha anat, Judit?
Mare de Déu.
Tu també,
amb xurros també fan, oi que sí?
Sí, fan xocolata feta boníssim. Amb nata, que és el suís, però també et posen el cacaolat amb nata.
No m'ha quedat clar. Quina empresa ha comprat aquí, no? Torna-hi, Rafa.
Colacao ha comprat el 50% de cacao lat.
Ah, o sigui, Espanya es menja Catalunya.
Un altre.
No?
Es veu, en aquest cas es veu a Catalunya. Sí. Però et dic una cosa, és que aquí, o sigui, aquí la inquietud, jo crec que de qualsevol
apunta't
català...
Apunta't 21 d'octubre, Rafa.
Per què? Què passa?
Ha sortit el calendari.
Ah, és el clàssic, ja el tenim.
Real Madrid Futbol Club.
Sí,
Barcelona.
Sabia que estàvem fent el sorteig i ja després me'l miraré una mica per tenir una idea. S'està fent el sorteig de la pròxima temporada de la primera divisió de futbol i la segona. No, la segona encara no, perquè no està definida. Ah, clar, però perdona, hi falta un equip a primera, que és l'Espanyol, i que han fet aquí. Han fet qualsevol dels dos equips.
Ja comencem, eh?
Suposo.
Bueno, no, no, però...
Quina mandra.
No, ja està, era una punta.
La inquietud que tinc jo és que no ens toquin el cacaolat.
Ah, molt bé, molt
que no vinguin
perquè
ara...
tu ets fan del cacao lat,
sí.
Ja.
Sí, que no vinguin ara i el barregin amb el Colacao.
No, ja. No, sisplau. Clar, perquè ho compren.
És que a mi m'agraden les dues coses, llavors.
No,
no,
home, no, no poden agradar les dues coses per igual.
Jo, mira,
no,
que t'agradi però... el Colacao i el cacao lat, ho puc entendre. Bueno, la baralla però... és cacao lat... No, cacao lat, no. Colacao, Nesquik.
Colacao, Nesquik. Nesquik mai.
Però a
mai.
Mi aquesta...
Com?
Coca... Ai,
Colacao. Colacao molt millor que Nesquik de tota la vida.
Saps què feia jo? Colacao
tota la vida. Totalment d'acord.
Jo feia Colacao per l'hivern, Nesquik a l'estiu.
No, Joan, això està...
Si ets una cosa, això és ser un venut.
Joan, t'has de definir.
Aquí, no.
S'ha de mullar-ho a la vida. Sí.
Però un és més bo calent i l'altre és més bo fred.
No,
clar, no jo faig el cacao lat.
No, cacao lat, no estem parlant de Colacao.
No, però Colacao calent a l'hivern, cacao lat fred a l'estiu.
Jo, igual que la Judit,
veus?
Bona aquesta. Això sé de persona intel·ligent.
Sí. Quin liu, eh?
A mi no em convenceu.
A mi aquesta compra-venda que estàs dient em resulta com si Coca-Cola compra Pepsi o que si de cop i volta...
Home, sí, no, clar, és
no, una cosa d'aquestes. No es pilla Nutella. Que
sí, sí,
que
no.
Sou competidors? Bé, si no puedes contra tu enemigo, únete.
Hem de provar el gelat de
Nutella, cert. Que jo veig mogollón de cartells i no el trobo...
I no l'he trobat.
No el trobo, he de buscar a Cap Bravo, perquè no he tingut ocasió d'anar.
Gelat de Nutella.
De Nutella. I té una... L'han fotut una foto? La foto que han fotut?
Meravellós, allò.
Quina mala llet, perquè la foto que han fotut. En fi.
30 colesterol només a veure la foto.
Estarem al cas. Joan, l'altre dia, dijous, que no vas estar amb nosaltres, que estaves malalt, vaig estrenar una versió d'Engatussats que procedeixo a explicar-te. Juguem una mica a Engatussats.
A la caravana és l'hora de jugar a Engatussats. Un concurs perquè demostris el que saps.
Tenim molt poc temps. Bueno, volia afegir alguna cosa de...
Home, sí, ara mateix tens menys temps per dir que tens poc temps, així que encara tens menys temps.
Us imagino que cada vegada t'estimo menys.
Més.
va enrere. Bueno, la nova dinàmica, tu coneixies la dinàmica de les cançons i tal. La nova és que jo dono quatre paraules...
Sí.
I s'ha d'esbrinar un personatge icònic de la història del cinema.
Val.
Amb quatre paraules, que poden ser estris o conceptes, o el que, de tot.
Saps quina no vam encertar l'altre dia, la Judit i jo?
Va ser patètic.
007.
Ui.
James Bond.
Ho vam fer tan malament, Joan. Sort que estàs aquí, perquè de veritat no em vam endevinar ni una.
No, va ser horrible. Vale.
Doncs tinc un nou personatge, anem per feina.
És personatge, no és actor,
Aquí no estan. És personatge.
Val.
No és actor, és personatge.
Encara ho vols fer-ho més complicat, Joan.
No. És un personatge, d'acord?
Vinga, va.
La primera paraula és... poder.
Clar, és que poder...
Jo he pensat en els
personatges que tenen poder.
No tothom té
poder. El rei León.
Jo amb l'Alemanya nazi.
Tu sempre penses amb el rei León, Judit? És que, clar... No, res. Aquí
jo amb segones guerres mundials.
La segona és...
Saruman.
És el... No, Saruman. Tot i que... Bueno,
Però
no és Saruman. Poder. Paquito. És el director de la pel·lícula, Paquito. És la versió castellana del seu nom de veritat.
Paul! Us estic donant pistes. El nom en anglès és
una
Paul.
Una altra pista. Don.
Don.
Don? Federico,
don.
No. Don.
Don.
Juan. Don Juan!
És el padrino, això.
Oh. Faltaves tu l'altre dia, Joan. Aquestes dues...
No farem res.
Vito Corleone.
Te faré una oferta que no pot trobar ni fotar.
Paquito és Francis Ford Coppola, el director de la pel·lícula.
Jo dient que és Paul.
Tenia la següent pista, que és la pista quan ja esteu desesperats, era Màfia Família. Vale, Màfia
Família. Home, jo amb la màfia l'hagués tingut, eh?
Voleu un altre, rapidet? A veure si
va, som-hi.
Sí, vinga, va, un altre. Ui, aquest. La primera paraula del següent personatge, per definir-lo, és Henry.
Enric
en català, sí.
Sí.
Correcte.
Enric, a mi em ve al cap una pel·lícula que va fer Harrison Ford.
El gafapastisme. A propòsit de Henry.
A propòsit de Henry.
A mi Henry Matisse.
Nope.
No. Vale.
Relíquia.
Home, Henry Matisse, Henry, relíquia...
Però això és Harry Potter.
I el Henry on l'ubiques?
No ho sé.
Anava a dir, què dices?
Henry Potter?
Igual hi ha algun personatge que es diu Henry.
Henry Potter.
El cosí de los barrios bajos.
No hi havia una d'Indiana Jones, també, que era les relíquies?
Ja ho tenim, les relíquies de la muerte.
Grande, Judit!
Bravo, bravo!
Judit ara està impactada perquè ho ha dit amb tanta xiripa.
No, perquè heu dit lo de Henry, que havia fet una pel·lícula en Harrison Ford, i he dit, mira... Indiana Jones.
Però les relíquies no era de Harrison Ford, era de Harry Potter, les relíquies de la muerte.
I no hi ha una d'Indiana Jones que es diu la relíquia...
Les relíquies de re.
Doncs mira, ha sigut xiripa.
Ha estat d'una xiripa impressionant, però el personatge era aquest.
Aquesta noia té una flor.
Tenia altres pistes, eren barret i fuet, que evidentment aquí ja us donava...
Fuet?
Us donava moltes
fiches. Em pensava a l'espatec, jo dic que
llogar aquest. Làtigo, en castellà correcto.
No tens d'una més, va.
Tens d'una més? Va, tira.
M'ha agradat això, eh?
Lluitador.
Ui, clar.
Karate Kid.
Gladiator.
¿Cómo perseguir tu sueño?
Formatge d'untar.
Què?
Com? Com?
Lluitador, formatge d'untar.
Formatge d'untar.
Un lluitador Rocky Balboa. Francès.
Filadèlfia.
Que
estava rient sol.
Una cosa! Faltaves tu, Joan.
Ha sigut boníssima,
la següent era, les següents paraules eren ous de matinada. Menja ous de matinada quan surt a córrer i l'altra escales, no? Les escales aquelles de Filadèlfia.
Que bo, això de formatge l'has fet.
Sí, m'ha agradat molt.
En fi, ja està, no em feu fer més, que és una feina, eh? S'acaba ràpid, però...
Va, no fem més, avançem el programa.
Sisplau, va.
Demà, que parlarem a primera hora a les 9 del matí amb Jaume Funes, ell és pedagog i educador, per valorar les dades de l'informe PISA dels estudiants catalans en matèria de creativitat. Però també tindrem les seccions habituals. Com sempre, també tindrem tertúlia esportiva com cada dimecres. La farem amb Quico Parcerisses, David Balaguer i Júlia Cortina. Revisarem el bar d'aquesta tertúlia amb Rafa Sanahuja. Tindrem les nostres al·lèrgies quotidianes també amb en Balaguer i ens visiten aquí a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel, la Tour de Carol, que presenta el seu nou treball, un nou EP, que compila 4 temes eclèctics, cançons d'estiu, amor i festa, a l'estudi, el cantant i compositor Guillem Martín. També tindrem amb nosaltres...
Més coses.
Compte, eh?
Més coses.
Okay.
Torna al Teatre Poliorama, 7 anys després, i amb una versió actualitzada i revisada del seu divertit monòleg existencial Non Solum, Sergi López.
No, és boníssim, aquest
Sergi
home.
López el tindrem demà a l'estudi de la caravana de Ràdio Estel. Tindrem Engatussats, Carretera i Manta, la Girucleta, Bona Esprada, en fi. Tot l'habitual de la caravana i de Ràdio Estel.
Sí, molt fan de Sergi López. Un plaer tenir-lo aquí,
sí,
eh?
Sí.
Un dels grans.
Veurem de què ens parla, perquè podem parlar de tot. Més de cinema, amb
també.
Sergi López.
També és veritat.
En fi.
Aquests que li agrada fosar-se en jardinets.
Sí. Va, que us deixem amb l'Estel al migdia, Xavi Toscano i tot el servei informatius d'aquesta casa per tal d'explicar-vos l'actualitat i nosaltres que hi tornem demà a partir de les 8 del matí. Adéu-siau.